Serem un sol, crida la grada, que sonin com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12, només una hora, en un diumenge apassionant, que acaba, per exemple, amb el derbi madrileny, que ha guanyat el Madrid, Atlètic de Madrid 1, Madrid 2. Gols de Rodrigo i Valverde per posar el 0-2 a la primera meitat i d'Hermoso ja cap al final per fer l'1-2 per l'Atlètic de Madrid. Amb una errada de Courtois en un córner, Courtois però havia tornat a salvar més d'un gol a la primera part. Hermoso acabat expulsat, certa tensió, baix dels brasilers del Madrid, vaja. El Barça no és líder de primera amb aquesta victòria del Madrid. El Madrid es manté en primera posició. El Madrid ha guanyat els 6 partits que s'han jugat en aquesta lliga. Ha sumat 18 punts. El Barça en té 16 després de guanyar 3-0 al Cádiz, no, a l'Elx, ahir al Camp Nou, amb dos gols de Lewandowski, que és pichichi. Aquesta nit s'ha jugat la final de l'Eurobàsquet i l'ha guanyada la selecció espanyola. Espanya 88, França 76, en una altra demostració col·lectiva de l'equip de Sergio Escariolo. Juancho Hernán Gómez, 27 punts, i aquest és el germà dolent, en principi. 7 triples ha fet. Lorenzo Brown, avui, 14 punts. És el quart Eurobàsquet per a la selecció espanyola en tota la història, quart dels últims 6. Aquest és el més inesperat, segurament. Segurament no, segur. En el partit per bronze, per la medalla de bronze, jugat aquesta tarda, Alemanya s'ha imposat Polònia, o sigui que Espanya or, França plata, Alemanya bronze en aquest Eurobàsquet del 2022. L'Espanyol ha perdut a Anoeta, Reial Societat 2, Espanyol 1. L'Espanyol ha tornat a regalar massa en defensa. Avui ha estat el porter Álvaro Fernández. I el gran gol d'Expósito en un córner preparat al laboratori de Diego Martínez no ha servit per a res. I el Girona també ha perdut a Sevilla, en aquest cas al camp del Betis. Betis 2, Girona 1. El Girona ha tingut ocasions per guanyar el partit, però també ha regalat massa al darrere, un penal, la jugada del 2-1 amb una gran acció de Borja Iglesias, tot s'ha de dir. A Mitchell l'han expulsat per protestar el penal, bé, per protestar el penal, per fer una frase amb sarcasme que els àrbitres no han entès o no han volgut entendre. A primera també s'han jugat aquest diumenge al Villarreal 1, Sevilla 1, un altre gol d'Àlex Baena amb el Villarreal, Àlex Baena que l'any passat va jugar amb el Girona, i Osasuna 0, Getafe 2. I a segona compta amb l'Andorra, que suma 10 punts i és 9è després que ahir guanyés l'Eibar 2-0 a casa. Líder a segona és el Granada, que fa 15 dies també va perdre Andorra. I la Lliga Femenina ha començat aquest cap de setmana després de tot l'enrenou. Aquesta tarda a Sevilla s'ha jugat el Betis 1, llevant les Planes 2, a la mateixa hora que el Betis Girona. Gran victòria amb remuntada de llevant les Planes al camp del Betis el dia del seu retorn a primera divisió 8 anys després. El Barça ahir va guanyar 2-0 al Granadilla de Tenerife. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
És el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, cada diumenge a les 11 per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Aquesta és l'edició del diumenge 18 de setembre. La passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Gelmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Ferran Martínez. Ferran, tot bé?
Tot bé.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
A veure, com heu seguit, si heu pogut fer-ho a la vegada, el derbi madrileny, l'Atlètic de Madrid, Madrid i la final de l'Eurobàsquet a Berlín, Espanya, França. Com ho heu fet, Uri?
No, he vist el partit del Madrid i ha coincidit que el descans ha sigut el darrer quart de l'Espanya-França, excepte un parell de minuts del final de l'Espanya-França, que ja era la segona part del Madrid.
Sònia, tu com?
Ja estava resolt.
Exactament el mateix que l'Oriol. He posat el bàsquet al descans i jo crec que ens hem menjat els dos, tres primers minuts de la segona part del derbi.
Ricard, Ferran, més o menys el mateix?
Sí, jo he anat seguint per la ràdio el bàsquet i el partit per la tele.
Jo com l'Oriol i la Sònia, i després a segona pantalla el bàsquet per controlar que no hi hagués cap canvi important.
Molt bé, aquí a la ràdio hem sabut com hem pogut, perquè ha estat una tarda bastant de bo. Això és un dia, en general, molt mogut, però vaja, són els que ens agraden. Sabeu que avui ha perdut l'Inter? Ha tornat a perdre l'Inter, rival del Barça a la Champions. Ahir va perdre el Bayern al camp de l'Augsburg. Avui l'Inter ha perdut al camp de l'Udinese 3-1 amb dues assistències de Deulofeu. L'Inter juga contra el Barça d'aquí 15 dies, una mica més, i no arriba bé. Han de passar 15 dies, però vaja, no sembla que passi per un bon moment. Crec que és la quarta derrota a la sèrie, al Calcio. El Mundial de MotoGP ha tornat Marc Márquez i han passat coses. Gran premi de l'Aragó aquest migdia, gran sortida de Marc Márquez, però encara la primera volta Quartararo li ha tocat la moto per darrere. El líder del Mundial, el francès, ha caigut i Márquez ha hagut de plegar amb la moto afectada. Bastianini li ha robat la victòria a Bagnaia a l'última volta i Aleix Espargaró ha tornat al podi a la tercera posició. Al Mundial, Quartararo encara és líder, però ara només té 10 punts sobre Bagnaia i 17 sobre l'Aleix Espargaró. Diumenge vinent, pròxima cursa al Japó, a primera hora del matí. S'han completat també la segona prova italiana del Mundial de trial. Avui ha guanyat Toni Bou, que ja es va proclamar novament campió del món, i ja són 32 mundials per a Toni Bou, entre l'aire lliure i l'indoor. A la classificació final del Mundial, l'Adam Raga ha quedat tercer, finalment, darrere del biscaí Jaime Busto. Aquest migdia s'ha jugat un amistós entre equips catalans de la Lliga Femenina de Bàsquet. El Barça acaba de pujar i ha guanyat l'Uni Girona. Uni Girona 61, Barça 68. Austràlia ha començat el Mundial de Ciclisme. Estarem distrets amb el ciclisme tota la setmana. El nou campió del món contrarrellotge és el noruec Tobias Foss. La nova campiona del món contrarrellotge és la neerlandesa Ellen van Dijk, que es diu com el central del Liverpool. Això és el Club de la Mitjanit. A Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Començarem pel que acaba de passar, pel derbi madrileny i per la final de l'Eurobàsquet. Ha guanyat el Madrid i ha guanyat la selecció espanyola. El Wanda Atlètic de Madrid 1, Madrid 2. Griezmann ha estat titular per primera vegada aquesta temporada. Courtois ha fet algunes aturades importants amb el 0-0 al marcador. Entre Rodrigo i Vinícius han castigat l'Atlètic de Madrid, que ha reaccionat ja cap al final amb un gol d'Hermoso, que ha acabat expulsat en una de les últimes jugades del partit. El 0-1 l'ha fet Rodrigo a passada de Tchouaméni. Celebració amb ball inclòs de Rodrigo i Vinícius, com no podia ser d'una altra manera, però no en parlarem gaire d'això aquesta nit. El 0-2 de Valverde després d'una gran jugada de Vinícius que ha acabat al pal, i l'1-2 d'Hermoso amb l'espatlla després d'una errada notícia de Courtois a la sortida d'un córner. Com us ha deixat més el partit del derbi madrileny? Preocupats amb el Madrid des del punt de vista del Barça o decebuts amb l'Atlètic de Madrid, Uri?
Les dues coses. Jo crec que l'Atlètic de Madrid està en la línia de tota la temporada, que és molt irregular, no està fent grans partits, tot el contrari, i el Madrid ha demostrat la solidesa que va exhibint des del minut 1 d'aquesta lliga. Els partits els va madurant, normalment els acaba de sentenciar la segona part, i avui l'ha sentenciat a la primera amb dues jugades brillants. La veritat és que estan molt sòlids a darrere, i Vinícius i Rodrigo s'ha sumat, no l'hem passat parlant molt de Vinícius, sí. I Benzema, jo crec que Rodrigo ja es pot sumar al grup aquest de jugadors que desequilibren, que marquen diferències. Ja va acabar molt bé la temporada passada.
Té molta facilitat per fer gols, amb la rematada.
Sí, perquè avui, inclús en la jugada del gol, ha tingut sort, perquè remata una mica amb la tíbia. Però sí, era però complicada.
La copa al bot.
Exacte. I bueno, amb aquestes individualitats que van tirant els perits endavant.
Sònia, què?
Sí, tinc la sensació que és que el Madrid necessita molt poc per marcar, i que transmet una sensació de superioritat respecte als rivals, que cada cop em fa pensar més que es deixarà escapar molts pocs punts en aquesta lliga, i des d'aquest punt de vista, per tant, preocupada. Et diria que la segona part no ha passat res fins que l'Atlètic de Madrid s'ha trobat gairebé per accident amb un gol.
Parla Simeone.
¿Cómo hace el Real Madrid? Tiene una contundencia terrible y eso le genera una diferencia con el resto importante.
¿Os ha hecho daño anímicamente haber encajado prácticamente en sus primeras llegadas?
Bueno, yo creo que el equipo, pese a que, verdad, ellos aprovecharon sus dos situaciones de gol para ponerse en ventaja, hablamos en el entretiempo para intentar entrar en el partido, creo que el segundo tiempo subimos la intensidad, tuvimos más agresividad para recuperarla, pudimos recuperar más pelotas en campo contrario. El equipo hizo un esfuerzo muy grande, creo que hasta estuvimos cerca de poder haber empatado el partido, pero lo que sí es verdad que un equipo que defiende bien ordenado como defienden ellos, un equipo que contragolpea muy bien como contragolpean ellos, me gusta porque se puede jugar defensivamente bajo y jugar bien.
Aquest és Simeone, que no desaprofita l'oportunitat, sí, tot i la derrota del seu equip, per enviar el seu missatge, Ricard?
Sí, ell reivindica el seu estil. Tant és el Madrid, el City, el Barça, tant li és. Ell, com a alternativa, perfecte. Sempre s'ho fa venir bé.
Bé, ha parlat de la contundència del Madrid, Ricard. Sí, bé, ha fet una anàlisi força precís del que ha estat el derbi, que la segona part pràcticament no ha passat res fins a la rada de Courtois.
Sí, la segona part jo crec que ha vist massa bé el seu equip, no? I que la sensació és que el Madrid, com deia la Sònia, ha aconseguit que no es jugués a res. Jo t'he de dir que és el partit del Madrid de la temporada que menys m'ha agradat. A mi personalment, eh? Una altra cosa és que sigui fiable, solvent i això, defensivament consistent. És evident que el Madrid ara està jugant amb una inèrcia que encara és la de la Champions de l'any passat, del doblet... No han ensopegat i, per tant, no s'ha posat a prova la seva confiança, la seva capacitat de reacció. Però hi ha hagut partits d'aquesta temporada on ha produït molt ofensivament i jo crec que avui ha produït molt poc. És a dir, jo crec que ha jugat amb foc a la segona part que no calia. No? O sigui, s'ha trobat un gol un cop que s'equivoca Courtois, que avui s'ha equivocat dues vegades en corners, però s'ha entrat en un embolic que no calia. O sigui, si és que el partit el tenia molt bé i amb Vinícius i Rodrigo han amenaçat molt poc a la segona part. Però bé, ara se senten forts. O sigui, jo crec que és un tema d'autoestima alta i de molta confiança en allò que fan. Però agradar-me, el Madrid m'ha agradat molt més aquesta temporada en altres partits que no pas avui, que jo crec que ha guanyat el partit perquè les àrees estan millor.
I perquè és millor equip. Té més qualitat i a la porteria i a la davantera que no pas l'Atlètic de Madrid. Ferran.
A mi l'ofici del Madrid, que sap patir també en els moments claus. Ara recordaves tu, Xavi, les aturades del principi amb 0-0 de Courtois, que sempre apareix.
I fa un Griezmann increïble, eh?
Sí, i després jugadors secundaris que són capaços de fer aquest pas endavant quan se'ls requereix l'equip. I em centro amb dos futbolistes que estaran en un estat de forma espectacular, com és Fede Valverde, que m'encanta. És un futbolista que és d'aquests que fa equip, a més, i que és un tot terreny, que el pots posar pràcticament on vulguis. I després el destacàvem la setmana passada, doncs Rodrigo avui ho ha tornat a demostrar, no? Quan tothom patia per veure aquest Madrid com reacciona amb la baixa de Benzema, i apareix aquest futbolista jugant de fals nou o d'un punt de menys referència i avui, per exemple, doncs et torna a fer aquest gol que...
El tema, Ferran, és quan torni Benzema, qui cau? Rodrigo,
sí,
Fede Valverde,
sí, sí,
no?
Sí, 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 perquè té... Sí, perquè hauràs de tornar una mica a canviar... Però és que, clar, aquest Madrid amb aquest 4-4-2 és un equip molt, molt sòlid, sí, i si a més li afegeixes l'ofici, que jo crec que la diferència amb el Barça és que el Madrid... Potser et diria que crec
sap
que no
patir,
té...
Sap patir.
Sí, sap patir i té aquest ofici que encara li falta al Barça, que sí, n'ha d'aprendre.
I tant. Sí, 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 sí.
Aquesta ràpida, sobre l'Atlètic de Madrid. El col·loqueu entre els candidats a guanyar la Lliga o no li doneu opcions, Uri?
Cap.
Sònia.
No el col·loco. Ricard. És que tu has començat dient, Xavi, si estàvem decebuts i no podem estar decebuts amb l'Atlètic de Madrid, perquè ens ha ensenyat el que hem vist tota la temporada.
D'acord, jo m'esperava més aquesta nit a l'Atlètic de Madrid. Li enfocava el derbi com una oportunitat per fer un pas endavant,
sí,
que sembla que no farà.
Jo també estic d'acord amb el Xavi, que tenien una oportunitat i l'han desaprofitat per continuar on són, i amb Simeone reivindicant el seu estil a través dels rivals.
Sí.
Vull dir que aquest és el panorama que tenen... i que jo entenc també com a legítim. A mi no m'agrada que des de Madrid valorin i jutgin les nostres emocions i les nostres sensacions quan el Barça perd i ens agrada com ha jugat, i no faré el mateix amb l'Atlètic de Madrid, que jo entenc que estiguin que tenen una personalitat molt, molt determinada i que es poden sentir orgullosos amb la derrota i amb l'esforç i amb la capacitat de complicar les coses als grans, però no fan aquest pas endavant i, per tant, jo tampoc el veig com a candidat.
Ferran.
Lliga de dos, jo també, Lliga de dos. Lliga de dos.
Una cosa, amb un sí o un no, si us plau, us ha sorprès que Vinícius i Rodrigo veiessin després del 0-1, Vinícius fes una lambreta, que és aquella jugada que enganxes la pilota i la fa saltar per darrere de Vigel, que ha caigut perquè li ha sortit malament. Us ha sorprès? A mi gens.
Home, és que és el que havien de fer. Si a sobre la resta de jugadors del món, amb els tuits que han fet i alguns jugadors que també han ballat, només faltaria que ells fessin un gol i no ballessin.
Mm. A mi el que em sorprèn és la tendència que està tenint Vinícius com a esportista. Sembla que està fregant la qualificació de molt deficient i ja, ja no és una vegada només. A mi és el que em sorprèn, perquè així com Rodrigo i Fede Valverde per mi tenen perfils d'esportistes molt respectuosos amb el rival, el tema Vinícius és que jo crec que es perd, o sigui, és que a vegades està més pendent del rival que del futbol.
Sí.
I no era així, oi?
Se'l menja el personatge, no, una mica?
Sí, total. Fa la sensació que, sí, que així, ha estat sí. en l'últim tram de temporada, és a dir, en aquest inici de temporada i el tram final de la passada, quan s'ha deixat anar, no era tan així al principi.
Home, segurament el seu ego ha crescut, però jo sí que el recordo...
Però ara és extrem, ara és Xavi, extrem. És que l'altre dia contra el Mallorca...
Els gols i l'ego... Sí, sí,
és que l'altre dia contra el Mallorca l'equip, els companys estan preocupats, eh? Sí, o sigui, van apagant focs com dient no ens encenguis més. Sí. I avui un altre cop a la primera part. Jo crec que aquí al Madrid això veurem com ho gestiona ell i com ho gestiona Ancelotti, com ho gestionen els companys, perquè encara és un jugador jove que jo crec que ara mateix està en una situació que és que cada partit és l'enemic número 1, eh?
Sí. Sí, sí. Aviam, aquesta nit també s'ha jugat la final de l'Eurobàsquet, ha guanyat Espanya, és la nova campiona d'Europa. El partit l'ha seguit l'Ernest Macià. Ernest, com estàs?
Hola, companys.
Espanya 88, França 76, sí, sí. Una altra gran actuació col·lectiva d'una selecció espanyola que arribava a aquest europeu a priori sense talent i que torna com el millor equip de l'Eurobàsquet.
Sí, sí, fa 15 dies, quan van perdre contra Bèlgica, dèiem bany de realitat, no? I 15 dies després, doncs, va i, bé, doncs, guanya l'Eurobàsquet. Vull dir, jo crec que més humilitat que la que ens ha transmès aquesta selecció cap a aquells que feien pronòstics, diguem-ne, impossible, perquè ha passat tot al revés. O sigui, els grans favorits tots eliminats, i a més a vuitens, a quarts, i a Espanya superant equips que, teòricament, doncs, eren millors que ells, i l'últim avui. O sigui que, escolta, m'ha sigut un Eurobàsquet imprevisible, però també bonic, perquè l'esport és això.
A la final també ha passat per sobre, a la primera part ha arribat a guanyar de 19 punts, i després França s'ha acostat, però s'ha apropat, però vaja, la selecció espanyola d'Escariola ha tornat a jugar bé, a anotar amb facilitat, a passar-se bé la pilota, a defensar excel·lentment. La final, la veritat és que no ha tingut molta emoció.
No, es pot dir que ha sigut una victòria merescudíssima, de principi a final, sòlida, han sortit molt bé, i és veritat que França s'ha acostat, però s'ha acostat a cop de talent individual, de físic, i ja s'ha vist de seguida, el tercer quart, que quan Espanya resistia, ja podies més o menys preveure que aquella fe, aquella creença quasi religiosa que tenien en les seves possibilitats, perquè és que realment no hi havia motius per creure, des del principi ho veies del partit, que contra França podries guanyar. Ells tenien aquella espècie de corrent pel cos que els deia que aquesta seria la seva nit. Vaja, almenys a mi m'han transmès això, i a més m'he fixat que comunicaven molt bé entre la banqueta i la pista, dins la pista. Es comunicaven molt millor que els francesos, i jo crec que això hi té a veure el caràcter de cadascun d'aquests nanos, molts dels quals, com que ningú hi comptava, i alguns d'ells molt joves, eren molt humils. Dos germans que estan a la NBA però que són realment una família, perquè són dos germans, i després tens Escariolo, que ha guanyat els 4 Eurobàsquets, que a més recordo doncs, que va guanyar una Copa Unicaja, és a dir, que és un gran entrenador, no només quan té un bon equip sinó quan no el té.
Una Lliga Unicaja.
Sí, exactament, i una Copa també, em sembla recordar. Potser m'equivoco.
Sí, també, però va guanyar una Lliga la Lliga. A Vitòria,
sí, sí.
Si no recordo malament.
Doncs no se li pot, aquest senyor se li ha de fer un monument. O sigui, ha guanyat moments en què ningú esperava, i no una vegada.
Deixem sentir un moment a Carlo Ancelotti, l'entrenador del Madrid, que ha guanyat aquesta nit el derbi madrileny.
Por la calidad que tiene, puede jugar en todas las posiciones, no está tan acostumbrado a jugar por dentro, pero es tan inteligente que aprende muy rápido.
Y Valverde está impresionante, otra vez gol, tres partidos seguidos anotando, participación en el primer gol con una conducción con mucha potencia, está en un momento impresionante.
Sí, sí, es verdad, el equipo en algunos aspectos ha jugado muy bien, Valverde también, porque nos permite a veces de ser extremo, porque tiene una llegada muy rápida, a veces de ayudar los medios. Es una pieza muy importante para nosotros, tácticamente, también como intensidad.
En los últimos minutos has puesto a Rüdiger por Mendy. No sé,
no crec que li preguntin per Vinícius, perquè és una entrevista de la Liga, i vaja, a mi m'interessaria escoltar Ancelotti sobre Vinícius, però bé, ja recuperarem. La Rosà n'està pendent, i si diu alguna cosa interessant la recuperem. Ernest, rematem l'Eurobàsquet. Són 4 els Eurobàsquets que suma ja la selecció espanyola?
4 de 5 en aquest segle XXI, o sigui que sí. Sí.
Són 4, des del 2009, n'ha guanyat les últimes 6 edicions de l'Eurobàsquet, 4 són per la selecció espanyola.
Uh-huh. Sí.
Aquest és el més inesperat, evidentment.
Totalment, perquè no hi ha els Gasol, és a dir, des dels 2000 que comença a aparèixer Pau Gasol, després s'hi suma el seu germà, Rudy Fernández, Ricky Rubio, etc. Tota aquesta generació transgeneracional, perquè ha sigut més d'una generació, però han coincidit aquests. Clar, ho guanyaven quasi tot, però ara ja no. O sigui, ara només queda Rudy, que està ja a la part final de la seva carrera, i no hi ha excusa. O sigui, ara no es pot dir que ha sigut perquè tenen un do superior o quelcom especial.
Per qualitat individual. MVP,
hem de dir...
L'MVP sí, ha estat?
No, Hernán Gómez, el Willy,
Willy.
Willy. Sí, sí. Willy, Willy. Juancho és qui ha fet molts triples.
27 punts, 7 triples.
Exacte, però Willy ha sigut el millor dels espanyols, perquè el Lorenzo Brown, vaja, jo per mi he mirat el que ha fet des de 8 anys, 14 més 11 a la final, però 29 punts a semis, 28 punts a 8 anys, i a quarts va tornar a fer dobles figures, 10 més 11 per mi. L'Escariolo a la pista ha sigut ell, i evidentment després ho ha fet funcionar molt bé tot.
Mm-hmm. Joel Parra avui ha sortit només al final, eh? Els últims partits ha perdut protagonisme.
Sí, a semis ni tan sols va jugar, però bé, se la pot apuntar, vull dir, s'ho ha merescut,
ha
sortit titular
sí.
Alguns partits, vull dir que xapó per ell, sí.
Sí. Ernest, a veure, entre nosaltres, Lorenzo Brown, que ara en parlaves...
Ara.
Ha estat una mica de trampa.
Però és que, sí, totalment, però és que altres equips també ho han fet, vull dir...
Sí.
Vull dir que sí, i llavors hi havia el tema d'encertar amb el jugador, no?
Yeah.
I realment al principi de l'Eurobàsquet el veiem una mica amb el fre de mà posat, intentant jugar per l'equip, sent tímid en el tir, però s'ha acabat deixant anar, i jo penso que ha sigut un gran encert, no sé si només de la direcció tècnica de la Federació Espanyola, també d'Escariolo, de saber-lo fer jugar, d'ell d'adaptar-se al que tenia, perquè ha anat de menys a més i al final ja s'ha desbocat, o sigui que, escolta'm... I a més, fa la sensació que juga lent, que juga a un ritme inferior al d'altres jugadors negres fins que accelera, i mentalment també molt ràpid. Mm-hmm. Per tant, està ben fitxat,
Una cosa, però per què el van escollir a ell?
Perquè coneixia Escariolo de Toronto, no?
També, sí. I perquè coneix el bàsquet europeu...
Ja, però no té cap relació amb Espanya, aquest senyor,
Això anava a dir, trampa perquè l'han nacionalitzat una mica per decret. No hi havia cap vincle natural que permetés una nacionalització...
Sí, no sap on és Toledo, Lorenzo Brown,
No, sap on és Toledo. A lo millor es pensa que és Estats Units.
O Mèxic. Aviam, jo no vull restar mèrits a aquesta selecció espanyola, que els partits que he vist m'ha semblat un equip amb totes les lletres, que transmet molt a l'hora de competir, que té les idees molt clares. Només amb Lorenzo Brown no es pot explicar l'èxit d'aquesta selecció espanyola, però...
Els vuitens de final els guanya ell, per això,
Sense Lorenzo Brown, aquesta selecció espanyola no hauria estat campiona d'Europa.
No, vaja, no sé.
I sense Escariolo?
Tampoc.
Eh?
És que no hi ha una única raó, n'hi ha moltes. Però per mi Lorenzo Brown i Escariolo potser, no sé, mirant les estadístiques han sigut els millors, i després, evidentment, els germans, no? Els germans també no són Pau Gasol, però tenen un bon nivell per aguantar el físic de jugadors com, per exemple, els francesos avui o Lituània.
Clar. Gràcies, Ernest. Bona nit.
Bona nit.
Aquest diumenge li han faltat hores, li han faltat pantalles per seguir tot el que ha passat, sort de la ràdio. A la tarda han jugat a la mateixa hora l'Espanyol i el Girona. Dues derrotes. L'Espanyol ha perdut contra la Reial Societat per 2-1. Eudald Serra, bona nit.
Bona nit.
Sergi Andreu, bona nit.
Què tal, Xavi? Bona nit.
Molt bé, Eudald. Massa regals al darrere, eh? És la cançoneta sí. de cada partit aquesta temporada.
Exacte.
Avui li ha tocat el porter Álvaro Fernández, que ha regalat directament el primer gol davant d'una pressió alta de Cubo, d'ataque Cubo.
Sí, el segon també és una errada, no,
sí,
tan,
no tan flagrant.
Flagrant, exacte, perquè passa al mig del camp, però també ve un out que serveix l'Espanyol i que acaba perdent la pilota i una contra la Reial el destrossa amb el segon gol. És el que deies tu, són errades massa greus que es penalitzen d'una forma molt cara i no és la primera vegada, perquè ve l'Espanyol precisament de jugar a casa amb el Sevilla i del 0-3 a la mitja part de l'altre dia dos gols també d'errades clamoroses, i potser hi podríem afegir algun dia més el dia del Rayo o el tercer gol del dia del Madrid, que va suposar l'expulsió de l'Ecom,
sí.
I això evidentment probablement és el que més preocupa. És cert que l'Espanyol competeix i competeix bé i que no llença la tovallola i que fins al final té opcions, avui ha tingut opcions de poder empatar el partit, però és clar, quan les sensacions superen els punts en un esport, i en aquest cas en una competició que és superprofessional, i el que compta més són els punts i van passant les jornades, doncs comença a ser preocupant. Està molt bé que l'equip transmeti bones sensacions estones, però al final mires la classificació i dels 18 punts en joc primers l'Espanyol només n'ha sumat 4, tenint en compte que el calendari de l'Espanyol era difícil al començament d'aquesta lliga.
Amb això dels 4 punts que suma l'Espanyol només són 6 jornades, algú està preocupat? Sergi, tu estàs preocupat?
Una mica, Xavi, jo una mica. No acabo de veure l'equip per molta mentalitat, energia, ànima que tingui. No acabo de veure l'equip fluid. No m'acaba d'agradar a mi aquest Espanyol. No ho sé, és molt aviat encara, eh? Però són pocs punts i s'han de començar a sumar victòries. I avui he vist el tècnic, Diego Martínez, per primera vegada, després de 6 partits, l'he vist frustrat. No et diria impotent, però sí que li he vist una frustració que m'ha deixat una mica de mal cos.
Ja durant el partit gesticulava molt, semblava sí. poc conforme amb el que estaven fent els seus jugadors, tot i que per mi, com deia l'Eudald, l'Espanyol ha competit en un camp que no és fàcil com a Noeta contra un molt bon equip, que és la Reial Societat. Després del partit, com l'has vist?
Mira, preocupat i frustrat, no? Ha reconegut que no es poden concedir tants errors i tan greus, ha demanat confiança per no caure en una dinàmica dolenta, una dinàmica que els porti una mena de cercle viciós, confiança, i que cal seguir millorant, que al marge d'això que han de ser forts mentalment, que han de seguir lluitant, que no hi ha receptes màgiques i que tot això es capgira amb una victòria, que necessiten una victòria per guanyar confiança, i això sí, treballar molt, molt més des d'un punt de vista mental, potser el fet de no cometre tantes errades. Ell ja té la sensació que ja no sap què dir i com combatre aquestes errades individuals.
Són errors no infantils, és que són absurds.
Però clar, el calendari no és un tema menor, eh? Van començar a camp del Celta, i després han jugat Sevilla, Atlètic, Madrid i Real Societat.
Sí.
Jo
sí.
crec que són
però
5.
Però és que has fet molts regals.
I ara ve la València,
I ara ve València. Per treure un punt positiu, el gol d'Exposito em sembla un golaç de laboratori i jugada preparada després d'un córrer amb 3 passades i una rematada a la frontal dura, molt difícil per al porter. Mira, l'estratègia segur que sumarà molts punts aquesta temporada.
Sí,
Eudald,
ho demanava Diego Martínez que els hi comencés a funcionar, i avui els hi ha funcionat. És curiós perquè els 7 gols, és a dir, l'Espanyol a nivell anotador tampoc ha estat tan malament, 6 jornades, 7 gols, no està malament. Els 7 gols els han fet 3 dels nous, els 3 nous fitxatges. És a dir, en aquest sentit, el gran problema que està tenint l'Espanyol no és pels reforços en el fons que t'han acabat arribant o no, com a mínim pel que fa a l'11 titular, sinó per altres problemes afegits, no? Però són ja 3 gols de Joselu, 2 de Braithwaite i 2 d'Espósito. En aquest sentit, aquests 3 jugadors li han funcionat relativament bé. Els problemes que té l'Espanyol són que han encaixat 12 gols en 6 jornades, no?
Dos per partit, eh?
I que molts d'aquests han vingut d'errades, com comentàvem al principi, que vaja,
ja no,
no es perdonen ni a segona divisió.
Sí, exacte.
No.
Bona nit i bona tornada demà.
Molt bé, gràcies, adéu, bona nit.
També ha perdut el Girona 2-1 al camp del Betis. Eduard Solà, bona nit.
Hola, Xavi, bona nit.
També hi ha el Xevi per aquí, oi? El Xevi Soler.
Sí, bona nit.
Edu, gol d'Arnau Martínez per fer el 0-1. El Betis ha empatat amb un penal. Per mi te'l poden xular, Bernardo ha estat una mica innocent. El Girona, la segona meitat, ha semblat que guanyava el partit, però un altre regal ha permès Borja Iglesias fer un molt bon gol per guanyar el partit pel Betis.
Sí, jo ho deia durant la transmissió, que per mi ha estat el millor partit del Girona aquesta temporada. És veritat que han aconseguit bons resultats contra el Getafe, contra el Valladolid, a Montilivi. A fora el Girona encara no ha aconseguit guanyar, van empatar a Mallorca, però és que avui tenien un partit molt complicat contra un Betis, que avui llegia que ha fet el millor començament de temporada des de fa molts i molts anys. En Pellegrini estan fent un bon joc.
El Girona els ha plantat...
Perdona, digues?
Va tercer el Betis.
Sí, per això, que està en un bon moment de forma, Pellegrini els està fent jugar bé, i jo venia aquí una mica espantadet que no ens en fotessin 3-4, però mira, ha començat el partit, de seguida ha marcat Arnau amb una bona jugada des de la banda esquerra entre Reinier i Miguel, ha acabat rematant Arnau el seu primer gol a primera divisió, i quan semblava que el Girona es anava assentant en el partit, anava agafant confiança, anava agafant el control, ha arribat aquesta jugada de Bernardo, que ha acabat fent el penal a Rodri, que ha transformat Borja Iglesias, i a la segona meitat amb un molt bon Girona, que en moltes estones... Sí, una de Riquelme molt clara, el pal de Reinier...
I el gol anul·lat ha anat de mil·límetres l'última jugada del perill de Manu Vallejo.
Sí, hi ha un temps afegit, però diu que sí, no? Que és fora de joc, clar.
Sí. Però molt justet, perquè el peu del defensa estava quasi tocant la seva espatlla.
Sí, ho deien també a la transmissió, que molt justet. Després el penal, hi ha gent que diu que és molt justet per ser penal, i en canvi d'altres diuen que...
Si t'enxiulen, el bar aquest...
No pot entrar.
És que el Bernardo s'equivoca.
Ja. Sí, sí, sí.
Però és veritat que... Penalet.
Sí, jo ara he vist les imatges, i em sembla justet.
Sí, Xevi, però vaja. A Mitchell l'han expulsat precisament per protestar el penal, sí. I després ha explicat exactament què li ha dit a l'àrbitre, i és curiós.
Sí, ho podem sentir.
Le digo, parece que vais de verde. Ese es mi comentario. Ni he insultado a nadie ni nada. Es una sin... Me equivoco. Pido perdón por esta equivocación, pero tampoco es algo como para que... Como para que me expulses, que ahora me echen dos partidos, que no puedo hacer mi trabajo, porque yo nos jugamos mucho todos y hoy... Con
sembla un que aneu de verd, Mitchell. Mitchell estava emprenyat, Xevi?
Ell estava emprenyat, però també jo crec que tenia un punt de tocat perquè sap que s'ha equivocat i sap que... Ell diu, no n'hi ha per tant, però sap que li cauran dos partits. Per una tonteria així, és la seva tercera expulsió com a tècnic del Girona, quan no n'havia tingut mai cap abans.
Jo trobo exagerat, perquè et comentava la tercera vermella.
Jo també,
jo crec que una
però...
És sarcasme.
Tu creus que amb un jugador de camp, si diu això, l'expulsen?
Espero que no, però vaja, no, però, ja no aposto per res.
No ho sé, però no pot justificar...
És molt diferent, Oriol.
Per què ha de ser diferent?
No
sé què ha posat l'acte, Tampoc, jo no he vist l'acte, no sé què deu haver posat.
Vaig a mirar-la, aneu parlant que la busco.
Mira, sí, és veritat.
Clar, perquè potser és el que diu Mitchell, en canvi l'àrbitre ha interpretat alguna altra cosa.
Jo veient els gestos i després també parlant amb Mitchell, crec que són conscients que la sanció hi serà, que amb el que ha dit, que ens hem de creure que li ha dit això, sembla que aneu de verd.
És que és possible que potser no referia a Novetis, que potser referia a algun marciano.
Sí, home, va, no tractes la gent de tontos.
Que els de la gespa.
No ha dit verd i blanc.
És veritat.
Ja, home, però...
Que sí.
No, que no s'agafa per enlloc. I ja et dic que una cosa és que ho puguem minimitzar, però de la manera com ho ha dit, era conscient que l'havia cagat. I li sabia greu per això.
Mira, ara estic llegint l'acte, sí. En el minut 22, el tècnic Sánchez Muñoz Miguel Ángel, és Mitchell, ha estat expulsat per el següent motiu, dirigir-se a l'àrbitre assistent número 1 en els següents termes. I aquest fora de joc, que no l'has d'aguantar? Què passa?
Aneu vestits
de verd? Aneu vestits de verd? Encara actitud... Escriu l'àrbitre de mofa, de sarcasme, insinuant que l'equip arbitral vesteix com vesteix el Betis. A mi em sembla que se l'agafen en paper de fumar.
Totalment d'acord.
Recordeu que Koeman, per exemple, el van expulsar per dir-li a l'àrbitre vaya personaje.
Sí, però sí, malament també.
Ah. Sí, però hi ha hagut expulsions a entrenadors per simplement protesta ostensible a l'àrbitre. El que vull dir és que després podeu pensar si està millor o pitjor el reglament, però que sí que és cert que això ho portem veient i no és d'aquesta temporada,
però el reglament no diu enlloc
que els entrenadors...
que s'hagi de tractar diferent el jugador que l'entrenador.
I això no és cap falta de respecte al que ha fet Mitchell,
sí,
des del meu punt de vista.
És
una broma.
Si l'àrbitre l'expulsa és una falta de respecte i tu no pots defensar que no et posin la sanció.
La intenció de Mitchell no era faltar el respecte.
Això pot ser.
Home, però fer-li una broma perquè rigués tampoc.
No, sarcasme, no. Sarcasme.
Però l'àrbitre també ha de tenir una mica de mà esquerra i gestionar el partit, clar, no? I el pots parlar amb l'entrenador o marcar-lo, però no sé, em sembla molt desproporcionat.
Venia d'abans, una mica. Sí, jo crec que venia d'abans.
Mira, jo ara faré una broma, espero que no em sancioni. Xavi, has pogut veure la final de l'Eurobàsquet o què?
No.
No l'has pogut veure, eh?
No.
Bona nit a tots dos.
Trampa, fan trampa.
Adéu, fan trampa. Ja ho he dit, no sé si ho has sentit.
No, sí, i tant, que t'he sentit.
Molt bé. Apa, adéu. Ara anirem a publicitat, seran només 2 minuts. Quan tornem tenim moltes coses encara per explicar-vos. Dembélé, Ansu i la banqueta del Barça ahir al Camp Nou amb Gerard Piqué i Jordi Alba. Ara tornem.
Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos. Diumenge 27 de novembre corre la Jean Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jeanbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Ravitch, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola. El Museu d'Història de Catalunya fins al 25 de setembre, Els Català, fotògrafs d'un segle. Una exposició per descobrir la fotografia del segle XX a través dels català. Testimonis dels moviments artístics que es van produir al llarg del segle XX que formen part de la iconografia de la història del país. Més informació, mhc.cat.
Catalunya Ràdio també és podcast.
Catalunya Àudio.
El cas va començar amb la troballa d'un esquelet.
Una transició energètica.
L'era digital. Cap a on va?
Sants i estalvi.
Els dics solaris.
El tast vertical.
LGTBIQIMES. Ja m'entenc.
Us parlo des del búnquer.
A catradio.cat o a la nostra app sentiràs tots els nostres continguts diaris i els espais exclusius només en podcast.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
24.936, 24936 de la sèrie 1.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Som al Club de la Mitjanit amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Ricard Torquemada i el Ferran Martínez. Ara hi afegirem més gent. Ja hem repassat el derbi madrileny, que ha guanyat el Madrid, la final de l'Eurobàsquet, que ha guanyat la selecció espanyola, el partit de l'Espanyol amb derrota al camp de la Reial Societat i el del Girona amb derrota també al camp del Betis. Ara toca parlar del Barça, que hi ha molts temes i molt interessants. Ahir el Barça va guanyar 3-0 l'Elx, 2 gols més de Robert Lewandowski, ja n'ha fet 8 a la Lliga, 11 amb els 3 que va fer a la Champions. Roger Busà, bona nit.
Hola, Xavi.
Com tenim la classificació del Pichichi?
Lewandowski primer, amb aquests 8 gols. Segon, Borja Iglesias, ara amb 6. Mm. Tercer, Aspas, amb 5.
Algú creu que Lewandowski no acabarà Pichichi?
No.
Tots el veieu com a Pichichi.
Sí, no té una lesió o alguna cosa estranya, sí, espero que no.
La classificació de la votador, Roger, com la tenim?
Aquí guanya Haaland, de moment, amb 11 gols. Segon, Lewandowski, amb 8. Empatat amb Neymar, també amb 8. Mbappé, quart, amb 7 gols.
A la votador són només gols dels campionats domèstics, de les lligues, no compta la Champions, eh?
Sí, sí.
Algú creu que Lewandowski guanyarà la votador en la seva primera temporada al Barça?
Aquí la competició és bastant dura, amb Haaland.
Haaland, no?
Sí. Jo crec que estarà allà.
Que li lluitarà, eh? Sí. Ricardo, has dit alguna cosa?
Jo crec que no hi arribarà perquè l'altre és una mica més animal encara.
És un Terminator.
Aviam. Jo la Lliga... Jo crec que Lewandowski juga a la Lliga Espanyola, que és una miqueta menys exigent que la Premier, i potser li pot fer la lluita fins al final.
Aviam, tema la paternitat de Dembélé. Ja sabeu que ahir al matí Dembélé va ser pare i tot i això va demanar jugar i va jugar contra l'Elx. Això va generar cert debat, una mica de controvèrsia, perquè hi ha qui pensa i ho expressa que Dembélé no hauria d'haver jugat ahir perquè era més important ser al costat de la seva filla i al costat de la seva dona que no pas un partit de futbol. A mi em costa jutjar Dembélé perquè és una decisió molt individual, personal. Entenc que el sistema potser l'hauria d'obligar, com ens passa a tots, que ens obliguen i per sort ens obliguen, hem de fer 6 setmanes de baixa en aquests temps, com a mínim, pots arribar a fer 4 mesos. Doncs els futbolistes, jo no entenc per què, suposo perquè tenen un règim especial, estan exempts d'aquesta obligació, i vaja, en el meu cas m'hauria quedat a l'hospital, però vaja, Dembélé va decidir anar a jugar al Camp Nou i era seva aquesta decisió. Tinc especial interès en conèixer l'opinió de la Sònia Gelmà per veure si per una vegada és crítica amb Dembélé.
És que jo crec que no era decisió seva.
Home.
És que això no ha de ser decisió seva. És a dir, crec que és una situació prou delicada com perquè si ell li ve de gust jugar, algú per sobre d'ell, ja sigui l'entrenador o fins i tot el club, perquè el Barça s'omple la boca de dir que és més que un club i per tant té una imatge a representar, en els temps actuals aquest jugador que acaba de ser pare em sembla bastant obvi que no es pot presentar a jugar un partit. És a dir, ell pot voler i algú li ha de dir per sobre no, avui no és el dia, pràcticament no has dormit, que ho va explicar el mateix Xavi, que és que fins i tot em sembla que per prudència esportiva no convenia que jugués el partit, però més enllà d'això, si no ho veu Xavi, algú per sobre dins del club ha de dir si aquest jugador avui acaba de ser pare, és gairebé de sentit comú que en el 2022, en els anys 90 passaven coses que ara ens semblen impensables. En el 2022, un jugador que acaba de ser pare, per imatge, no pot aparèixer al partit. Des del meu punt de vista.
Raó, però aleshores vols dir que Dembélé no té sentit comú, no? Jo crec que també ha quedat
bé,
clar.
Sí. No? Vull dir, a mi, perquè després, la decisió personal del jugador... Sí, a mi, però és que jo, Dembélé, no em trobareu defensant el seu caràcter com a futbolista. Crec que ha tingut alguna actitud bastant reprobable com a la seva carrera esportiva.
No,
i una altra cosa és el que em sembli com a futbolista.
No,
i després, a mi em sembla que ell ahir ho hauria d'haver vist, que no ha de jugar, però si ell no ho veu, algú per sobre de dir no ha de jugar aquest partit.
Això no ho discutim. Que tampoc podem excloure ell de certa responsabilitat com a esportista.
Jo crec que
i com a persona.
Clar,
no?
Però com que el Xavi ha començat dient que era una decisió individual d'ell...
Sí, home, això volgut, per mi és una decisió individual.
Per mi no és una decisió individual d'ell.
Home, no. O sigui, qui ha de decidir això és... Us ho hem de dir. Després el poden recomanar i el que sigui, però la decisió és seva. Sònia, però va, deixem-ho aquí.
És a dir, si Jordi Costa no estigués obligat a fer les setmanes de baixa...
Parlaríem amb ell perquè després...
L'empresa seria la primera en dir-li no, Jordi, tu no pots aparèixer demà en antena.
D'acord, sí,
hi ha dos elements.
Però la decisió és
exactament
individual.
El mateix.
Però hi ha dos elements, Sònia, l'individual i el d'empresa.
D'acord, però per mi la imatge que queda tacada, perquè la de Dembélé, en el fons, cadascú té la seva opinió individual sobre Dembélé, però la imatge que ahir queda tacada, per mi, des del meu punt de vista, i entenc que és una situació delicada i que cadascú té una opinió molt diferent, però per mi és la del Barça, també. Perquè el Barça permet que un jugador que acaba de ser pare aparegui, perquè a més el missatge que tu transmet cap a futbolistes, potser no estan tan protegits
com
pot estar Dembélé, és que tu no estàs exempt d'exercir la teva feina ni el dia en què has estat pare.
És que Dembélé se'l deixa fer tot. Vull dir, és que això hi ha altres coses, i si ens posem en mans de Dembélé, doncs hem de reconèixer que no
estem
anem
perduts.
Bé.
Si ens posem en mans de Dembélé, estem perduts.
Ho hem de reconèixer.
No, llavors una pregunta, quants dies has estat sense jugar a futbol?
Només
el dia del part,
jo un parell ho veig bé.
Jo veig que és una qüestió... La del primer dia és que em sembla que és indiscutible. A partir d'aquí ja podem parlar de si ells, és evident que tenen una feina privilegiada, que ni tan sols fan 8 hores al dia de feina i que, per tant, tenint en compte la situació en la que es troben, ells tenen un règim especial per moltes coses. Recordem que estaven tots tancats en pandèmia i ells s'estaven entrenant. És a dir, que ells tenen una situació molt especial en moltes coses, i puc entendre que no calgui que Dembélé faci 6 setmanes de baixa perquè i que no siguin obligatòries, d'acord? I tenen un conveni especial i aquí ja entrem en si cadascú, però em sembla que el primer dia, com a mínim, és que és una qüestió de sentit comú.
Hem d'acabar, que tenim més tema.
Ja he acabat.
Sí? Molt bé. Ansu Fati, ahir la Ruth Vilà va explicar una informació interessantíssima a tots els nivells de com s'està treballant a nivell mèdic i físic al vestidor del Barça, i també va enfocar sobre Ansu Fati. Roger, què va explicar ahir la Ruth Vilà a la TDP, a la TDT, sobre Ansu?
Doncs que Ansu del genoll està perfecte, però no de l'isquio, del tema muscular. Ja sabeu que va decidir no operar-se i això va implicar una recuperació que està sent lenta. No està al 100% pel que fa a l'explosivitat. Això Ansu s'ho nota. Nota que no acaba de tenir aquesta guspira que abans tenia i encara haurem d'esperar perquè Ansu recuperi les seves millors sensacions.
Encara haurem d'esperar. Ahir a la TDT, el Veritat o Mentida, del Bernat Coll, es va preguntar si Ansu acabarà sent el que ens imaginàvem. El Ricard Torquema va dir veritat, en el meu cas també vaig dir veritat, però amb un asterisc.
Ens imaginem coses diferents, però sí, són veritat.
Sí. Com ho veieu vosaltres, Uri?
A mi ara em costa visualitzar que puguem veure un altre cop Ansu espectacular de quan va debutar amb el primer equip del Barça. Tant de bo el puguem...
Però mai més, Uri, mai més.
És que no ho sé, però si ara hagués de posar la mà al foc no la posaria.
Ni amb 28 anys, d'aquí 9-10 anys.
Clar, és anar molt enllà.
Jo no n'he hagut tenir inquietud ara mateix, però té una carrera molt llarga per endavant. Per tant, jo mantinc i espero tornar a veure l'Ansu que tots hem imaginat.
Ferran.
I jo crec que sí, i pel que sé, des de dins del vestidor del Barça també ho veuen així, que Ansu tornarà a ser el que era o el que tothom esperava que fos. El que a mi em sorprèn molt d'aquesta situació és que es té molt sempre en compte la part física del jugador i no tant la mental, que crec que en aquest cas influeix moltíssim.
Sí. I tant. Jo crec que que a curt termini jo no
aquesta
espero.
Aquesta temporada no. El veurem en el seu millor registre no. quan va aparèixer? Bé,
jo crec que no.
No, eh? Li volia preguntar també el Roger Arbusa la seva opinió, però està fent una feinada de por avui, Roger, i la veritat és que ja no té
més possibilitats. Li costarà agafar ritme perquè li costarà agafar la titularitat. Ja, i sense titularitat no s'agafa ritme.
El que sembla és que ara mateix aguantar molts minuts el seu cos al moment no està preparat. En uns minuts tractarem l'afer banqueta, les cares i els gestos de Piqué i Alba ahir a la banqueta del Camp Nou. Ara, però, continuem parlant d'Anso i aprofundim una miqueta més.
Sencer.
Això és agafant l'horitzó de Charango des de fa unes setmanes, la nova sintonia del Futbol Club del Mas. Àlex Almas, bona nit.
Bona nit, què tal, com esteu?
Quan vas trigar tu a jugar un partit de futbol després del naixement del teu primer fill?
Dos dies,
per això fa molts anys.
Però sí, però no vaig jugar, el més bo és que no vaig jugar. Ah. L'entrenador em va dir, et vull al meu costat, i si el necessito et trauré, si no falta, perquè havia passat mala nit, però sí, recordo que la meva dona encara estava a l'hospital i vaig anar a jugar.
Ho veu parlar entre els dos i veu decidir això, molt bé. Àlex, com veus això d'Ansu Fati? Aquesta temporada l'imagines en la seva millor versió?
Jo crec que més tard del que tots imaginàvem, però que sí serà l'Ansu que tots imaginem, no? Hem de recordar que va, i ahir a la TDT ho dèieu, no?, que ell va escollir l'opció 2, i l'opció 2 és la que et porta al terreny de joc més ràpid, però la que et fa recuperar més tard, és a dir, el que et fa cicatritzar més tard. Crec que tard o d'hora ho farà, i quan ell noti les bones sensacions tornarà a ser l'Ansu elèctric que coneixíem.
El mateix que vam conèixer quan va aparèixer amb 16 o 17 anys, que va impactar, eh?
Per mi sí, jo confio, vaja, jo no tinc cap dubte, jo crec que un jugador tan jove, tard o d'hora ha de, com et dic, no?, ha de tornar al seu punt i tot passa per al cap, també.
Mentre no arribi al seu millor punt, a la seva millor versió, en quina posició creus que és més adequat que jugui, sense estar al 100%?
Per mi a l'esquerra, sense dubte.
A l'esquerra, eh?
Sí, per diferents motius. El primer és obvi, i és perquè hi ha Lewandowski jugant al centre, jugant de nou, però per moltes altres coses. Ansu el que s'ha de treure és la por jugar o la por trencar-se, i des de l'esquerra ho pot fer més. Després, perquè futbolísticament la passada cap a la banda és molt més neta que la passada cap a dins, i per tant sempre s'intervé més. És a dir, en futbol, tapar sí. la passada que va cap a banda doncs és molt més difícil i participaria més. I després perquè jugant a banda, d'alguna manera, li descarregaria una miqueta la responsabilitat del gol. Vulguis o no, jugant de nou o de fals nou, sempre tens una mica més de responsabilitat de gol, i ara mateix no li convé. Per tant, sens dubte, a l'esquerra, des del meu punt de vista.
El que passa és que a l'esquerra potser estàs obligat a més esforços defensius.
Sí, el que passa que... Bé, jo crec que en el Barça actual els esforços també són a la primera línia, eh? Estem veient que Lewandowski també ha de saltar un dels centrals i ha de reduir metres ràpid. Jo crec que per aquí no aniria el problema. Jo crec que des de l'esquerra li va millor per al seu tipus de joc, i com et deia, almenys ara com ara o en els propers mesos crec que li és beneficiós.
De qui el rodejaries? Perquè crec que a tots ens consta que l'estan tractant amb molta delicadesa, mesurant molt cada minut que juga, cada càrrega. També es mesura, segurament, de qui el rodeges quan surt a jugar, de qui el rodejaries?
Sí, sobretot de Pedri. A ell li convé tenir a Pedri a prop, no? Crec que és el que li veu millor les passades, i crec que Ansu, que és un futbolista que combina molt bé el joc al peu amb el joc de ruptura, i que moltes vegades no és fàcil interpretar-ho, Pedri ho fa molt bé. Pedri el busca, crec que té química, complicitat, i li veu molt bé aquestes passades. Per tant, sobretot Pedri. Després, jo crec que tant en Balde com en Marcos Alonso pot lligar bé, però especialment en Pedri, que crec que el fa participar més i li dona més qualitat a les participacions.
Com tothom. Això li passa a Ansu i li passa a tots els jugadors. Ara tocarem un tema delicat. Ahir a la TDT ja vam explicar que Gerard Piqué a la banqueta duia uns mitjons de tenis, no duia posats els mitjons de futbol blaus del Barça. És un detall que segurament tampoc té més importància, perquè avui en dia et poses els mitjons rapidíssimament i pots estar preparat en segons, en qüestió de segons. Però és que la cosa no quedarà aquí, perquè avui hem vist imatges tant de Piqué com d'Alba a la banqueta mentre jugava el partit contra l'Elx, imatges de Movistar, i amenacen que demà, el dia després, emetrà més imatges que no deixen en gaire bona posició a Gerard Piqué i a Jordi Alba. Tenim dos minuts per comentar-ho entre tots. Heu vist les imatges?
Sí.
Tots, eh?
Sí.
Què us semblen?
Home, impròpia és un futbolista professional, no? Perquè al final ja no és només allò de les mitxetes, que això al final és anecdòtic, però les males cares, els badalls... No donen imatge, una bona imatge per ser un jugador del Barça. També crec, i ho he dit altres vegades, que a mi em sembla que el tema de l'estiu de la gestió de Piqué i d'Alba no es va fer bé, perquè no s'hauria d'haver arribat a aquest punt i els dos no haurien d'haver començat la temporada. Jo crec que Alba al mercat d'hivern marxarà i Piqué fins a l'estiu, però...
Algú els disculpa? Sí,
algun dels que us... jo més que disculpar-los, m'hauria agradat veure imatges també de la banqueta el dia del Bayern i algun altre partit, perquè jo he vist a Jordi Alba actiu com a suplent en algun partit i participant activament, és a dir, tenint un bon comportament. Ho dic perquè el partit d'ahir, al minut 16, amb l'expulsió, el partit s'obre, és
ja,
un partit...
Ja. Ricard, tu no has badat mai en una banqueta.
No, és que no vull disculpar aquestes imatges. El que vull dir és que per què no surten les imatges quan Alba ha estat molt actiu?
Perquè és el normal.
Clar.
No és el normal. No és el normal que un jugador que dius tu que s'ha gestionat malament a l'estiu perquè no haurien d'haver començat, els dies que sigui suplent estigui especialment actiu. Jo no ho crec que sigui el més normal. El més normal és estar ni gaire actiu ni evidentment badallant. Però el que vull dir és que quan una cosa és proactiva, doncs a vegades no crida tant l'atenció. I no us vull disculpar, perquè a mi, com diu el Xavi, jo, aquestes actituds em posen molt nerviós amb el meu fill. O sigui, només faltaria que no em posés nerviós amb jugadors professionals del Barça. Però crec que, doncs, si posen unes imatges d'avui i unes imatges de tres partits més i totes són així, tenen un sentit. Però, clar, si no és buscar un partit de tensió baixa... I aleshores jo no li donaré aquestes imatges un caràcter absolut.
Doncs el Mallorca-Barça d'aquí dues setmanes, que estiguin pendents, perquè segurament seran suplents. Ho hem de deixar aquí, que ens espera el Damià Aguilar a l'Aragó, que avui hi ha hagut motos i han passat moltíssimes coses, gràcies a l'Àlex Dalmas.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Bona nit, Ferran.
Bona nit.
Gràcies, Ricard.
Adéu, Xavi.
Fins demà, Sònia.
Adéu, fins demà.
Gràcies també, Oriol.
Fins la propera.
Tanquem amb motos. El Mundial ha tornat Marc Márquez i han passat coses. Damià Aguilar, bona nit.
Ja ho pots ben dir. Xavi, bona nit.
Gran premi de l'Aragó, gran sortida de Marc Márquez, però encara la primera volta, Quartararo li ha tocat la moto per darrere, Quartararo ha caigut, Márquez ha hagut de plegar perquè la moto estava afectada, Bastianini li ha robat la victòria a Bagnaia a l'última volta, Aleix Espargaró ha fet podi, ha tornat al podi, ha quedat tercer, i al Mundial Quartararo encara és líder, però ja només té 10 punts sobre Pecco Bagnaia i 17 sobre l'Aleix. Mademia, per on vols començar?
Que et quedes sense alè, ja ho has explicat tu molt ben resumit, però et quedes sense alè explicant el que ha passat avui. Doncs comencem per Márquez. Márquez sí. Ha fet una sortida des del 13 fins al 6. Brutal. Però és que en el revolt número 3 li patina una mica la moto, venia Fabio al darrere endollat i s'han tocat. Aquesta és la primera història. Sí. Fabio cau i una peça que sembla ser que és un ala, un dels alerons de la Yamaha, es queda ficat a dins de la moto del Marc, i el Marc nota alguna cosa estranya i en aquell moment arriba Nakagami també pel darrere, impacta amb el Marc i cau Nakagami. El Marc se surt de pista, arriba a pit lane i li diuen abandona, perquè sí. Aquí evidentment ja no podem
el problema continuar. Ha estat en la topada entre Marc Márquez i Fabio Quartararo. Quartararo ha dit que Márquez no tenia cap culpa. Márquez sí que ha responsabilitzat una miqueta a qui ha picat per darrere, que era el francès.
Aviam, les lleis del trànsit diuen això, qui pica per darrere té la culpa, però és evident que tampoc Quartararo té la culpa. Vull dir, les lleis del trànsit, del nostre trànsit, no es compleixen en una pista de motociclisme. És a dir, és impossible evitar aquella col·lisió. Aviam, és un incident de cursa. Ningú ha tingut cap mena de dubte que allò era un incident de cursa.
Ha quedat content Marc Márquez?
Home, Márquez no ha quedat content perquè el seu objectiu aquí era fer quilòmetres, això en primer lloc, i també et dic jo que ell no vol reconèixer, però jo crec que amb aquella sortida que havia fet hauria pogut fer un espectacle brutal. No et dic de pujar al podi, però sí de fer una gran cursa, saps? Sí, aquesta sí. És la llàstima d'avui també.
Heu parat amb ell després del Tot Gira, amb el David Clopés, a primera hora de la tarda, i a mi m'ha sorprès una declaració que ha fet sobre les seves opcions de guanyar o no alguna cursa de les 5 que queden.
Sentim-lo.
No. Està lluny encara. Estem en un esport que també... Jo no estic al 100%, estic lluny d'estar al 100%, però també depenem de la moto, que estem treballant de cara al 2023 per millorar-la, ja que, com es veu a pista, les Ducati pues, estan un pas per damunt i ara no estem amb el moment de pensar en guanyar.
El Marc Márquez ha tornat avui a competir, ni una volta, però la seva presència, el seu retorn, ha causat impacte en el Mundial, i de quina manera, perquè ha caigut el líder del Mundial. Segurament genera una tensió molt important, però nosaltres també hem de posar-hi molta atenció en l'Aleix Espargaró, que ha tornat al podi i que torna a estar de ple en la lluita pel Mundial, Dami.
Sí, el sisè podi de l'Aleix, la veritat és que la seva sequera de podis era preocupant. Alguna vegada culpa seva, alguna vegada potser no tant. Pensàvem, en algun moment d'aquesta temporada hem pensat que l'Aprilia podia estar al nivell de les Ducati, és evident que no ho està, però és una moto competitiva. Avui l'Aleix ha lluitat amb Brad Binder i amb Jack Miller i ha estat un podi molt lluitat per aconseguir-lo, que gràcies a l'incident amb Fabio Quartararo i amb la segona posició de Pecco Bagnaia i amb la victòria d'Enea Bastianini, ens trobem que a la nova general Fabio Quartararo no avança, 211 punts, però Pecco Bagnaia avança, se situa a 10, Aleix Espargaró avança, se situa a 17 i Enea Bastianini avança, se situa a 48, quan encara en queden 125 en joc. Per tant, el Mundial podríem parlar pràcticament d'un reset, no? Una miqueta la situació se li posa molt bé a l'Aleix, que aquí era un caixa o faixa, doncs encara que sigui externalitzant la situació, doncs li ha anat bé.
Mm-hmm. Diumenge vinent al Japó, Quartararo podrà córrer, tot i les cremades sí. Al pit, no hi haurà problema.
Té algunes cremades al pit, però vaja, no tindrà cap problema, no?
Molt bé, doncs diumenge vinent al matí, a quina hora és la cursa al Japó?
A les 8 del matí, 3 quarts de 8, en directe pel web i l'app de Catalunya Ràdio.
A l'Univers MotoGP, com sempre, amb el Damià Aguilar, que avui ha estat a l'Aragó. Dami, gràcies i bona nit.
Adéu.
Moment de tancar aquest Club de la Mitjanit i agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible, l'Eina Grau a la producció,
El Raúl Orgales a l'estudi 1, el Carles Morales al control central i el Roger Arbusà, que ha fet una feinada, i el Xavi Palau a la redacció. I el record especial d'avui és per a l'Oriol Colomer Casas, que avui s'ha pres la molèstia d'escriure'ns un correu que deia això. M'agrada escoltar la TDT sense poder, volgudament, veure el partit. Només escoltar-la. Dec ser una mica rar, o el meu exercici vintage, que algú pot tildar d'anacrònic. Però el fet de negar-me a veure qualsevol imatge em dona l'opció d'escoltar i imaginar plenament la transmissió. I això, aquesta és la gràcia de la ràdio. És un plaer poder escoltar com algú t'explica quelcom, ja sigui un partit o un conte, i al fer-ho hi posa aquell intangible, diguem-ne, ànima, que, oh, meravella, l'oïda és capaç de percebre. Salut i ràdio a l'equip de la TDT. Una abraçada, Oriol. Sovint ens feu arribar crítiques, algunes constructives, moltes, d'altres no tant, comentaris com el de l'Oriol. Ajuden a que el dia se n'alegri. Gràcies, Oriol, i a tothom bona setmana.